Són les 11. El 25 de novembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Durant el Catalunya Nit hem escoltat avui la veu de moltes dones, però en volem afegir més. Les de Gemma Nicolàs i Mònica Morlans. Totes dues són, des d'àmbits diferents, especialistes en violències masclistes i les han viscut molt de prop. Tenim moltes ganes d'escoltar-les. De seguida seran aquí. Avui, que és dilluns, tenim secció d'esports amb la Marta Bosch i ens parlarà d'un impostor de l'alçada d'Enric Marco, però del món del futbol. La Marta ens promet que ens parlarà d'una persona que va tenir una carrera llarga al futbol professional sense tenir ni idea de jugar-hi. I avui estic molt ben acompanyat per una dona que segur que coneixeu. El que potser no sabeu tant és que, a banda de la professió, amb la qual tots la identificareu quan la presentem, direu, ah, sí, és ella, clar. Però és que també és psicòloga. I s'ha format també per dur a terme una funció que encaixa molt amb el que estem parlant aquest 25N. Coordinadora d'intimitat. Vetlla perquè en determinades escenes de pel·lícules o de sèries les actrius es puguin sentir més còmodes. Com que és la nostra oient misteriosa, ja em fa ràbia, molta ràbia, però ens vam marcar una norma estúpida, que és que ara no ho puc dir fins que siguem al final de l'informatiu, però tenim moltes ganes d'escoltar-la. Porta una samarreta blanca amb unes lletres negres on posa feminist. Abans de la mitjanit se sabrà tot. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, servei públic en estat pur en 5 minuts, el dia de tot, gràcies al nostre sotseditor. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Milers de persones s'han concentrat aquesta tarda a diversos punts del país contra la violència masclista, avui que és el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
A la manifestació a la capital del país hi han participat més de 2.000 persones que han sortit des dels Jardinets de Gràcia i han arribat fins a la Gran Via. Allà el clam del feminisme s'ha basat en una mateixa consigna, que la vergonya i la por passin al bàndol dels agressors. Sentim Dolo Pulido, membre de l'entitat Novembre Feminista.
Volem posar sobre la taula que els agressors haurien de ser els que tinguin por i vergonya d'exercir aquestes violències. El cas Pericot ho ha posat a sobre de la taula i el que demanem és justament que canviï aquest paradigma i que les administracions assumeixin les responsabilitats que calen perquè això sigui d'aquesta manera.
Coincidint amb aquesta jornada, avui hem sabut que el nombre de casos de violència masclista que atén el torn d'ofici del Col·legi d'Advocats de Barcelona s'ha multiplicat per 2 en els últims 3 anys. Segons dades fetes públiques, el torn d'ofici atès cada dia 33 casos de violència masclista.
Doncs ahir vam haver de sumar encara una altra víctima.
La Guàrdia Civil va detenir un menor de 17 anys acusat de matar la seva exparella de només 15 anys a Oriola, a la comarca alacantina del Baix Segura. La noia va morir a l'hospital després de ser greument ferida a la urbanització on vivia. L'alcalde del municipi ha decretat un dia de dol i ha remarcat la tristor que viu tot el poble per la mort violenta d'una persona de tan sols 15 anys. Recordem que la línia telefònica d'atenció contra la violència masclista és el 900 900 120, un servei gratuït, confidencial i que funciona les 24 hores del dia.
Exmagistrats del Suprem i exfiscals anticorrupció es querellen contra Joan Carles de Borbó per 5 delictes contra la hisenda pública.
Consideren que els pagaments de gairebé 5 milions d'euros que Joan Carles I va fer el 2020 i el 2021 a Hisenda per regularitzar la fortuna que fins llavors havia estat ocultant ja estaven fora de la legalitat. Aleguen que llavors el monarca ja sabia que la fiscalia l'estava investigant i que això invalida l'acció. Un dels signants de la querella és el professor de Dret Constitucional i exlletrat del Constitucional Joaquín Urías, que fa una estona aquí al Catalunya Nit explicava algunes de les reaccions que diu que ha provocat la mesura.
Una vez que se ha anunciado que hemos presentado la querella, pues en el mundo judicial ha habido muchos jueces, incluso públicamente, las cuentas de redes sociales de muchos jueces, quejándose, ¿no?, protestando, como diciendo, esta gente no tiene nada que hacer, nada más que denunciar al rey, ¿por qué no denuncian a otra gente? Claro, evidentemente hay resistencia y hay mucho dentro del mundo judicial y del derecho, pues hay muchas personas a quien no les gusta que se haya presentado, pero son los mismos que a diario están diciendo que hay que aplicar el Estado de Derecho y con frecuencia son los mismos que cuando la amnistía se aplica a los líderes catalanes les parece que es una ruptura total del Estado de Derecho.
I victòria judicial important de Donald Trump abans d'arribar a la Casa Blanca.
El fiscal especial que l'havia processat per la sala al Capitoli ha sol·licitat al jutge desestimar aquest cas. I com a notícia d'última hora us podem dir que la jutgessa, en aquest cas, ho ha acceptat. Jack Smith ho justifica perquè la jurisprudència del Departament de Justícia impedeix processar un expresident en exercici i Trump tornarà al poder el 20 de gener. Un president en exercici, volíem dir. L'equip del líder republicà ha qualificat l'arxivament dels dos casos com una victòria de l'estat de dret. El president electe, doncs, aconsegueix l'objectiu d'evitar el pas per la justícia federal.
Israel i el Líban estan més a prop que mai d'aconseguir un acord d'alto el foc.
Els contactes diplomàtics s'intensifiquen mentre continuen els bombardejos a la zona. Tot indica que el primer ministre Benjamin Netanyahu hauria acceptat la proposta dels Estats Units. Està previst que demà el Gabinet de Seguretat israelià aprovi la proposta dels Estats Units, que establiria 60 dies sense atacs, durant els quals els combatents israelians i xiites s'han de retirar del sud del Líban, on s'instal·laria l'exèrcit libanès.
El taxi metropolità s'encarirà un 4,7%.
Ho aprovarà aquest dimarts el ple de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'organisme públic que gestiona les més de 10.500 llicències que operen a la capital catalana i voltants. El sector reclamava un increment del 12% per afrontar la pujada de preus de les assegurances, però estan moderadament satisfets per l'acord aconseguit.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Hem repassat el món, però no hem dit res d'aquells que fan esport, perquè això ho deixem per en David Ubach. Bona nit.
Bona nit, què tal?
Demà, partit de Champions del Barça. No sabem exactament quin serà l'onze inicial. El que sabem segur és que no hi haurà Lamine Yamal, eh?
No, una altra vegada Lamine Yamal continuarà de baixa. Era dubte per jugar demà, però finalment persisteixen les molèsties que té el turmell dret. Per tant, baixa definitiva per jugar aquest Barça-Brest demà, cinquena jornada de la Champions, amb el Barça que busca encara enganxar-se més a la part capdavantera de la classificació. El Brest, l'equip francès, és una de les revelacions d'aquesta Champions i arribarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc com a quart classificat, amb 10 punts dels 12 possibles fins ara i amb un avantatge respecte del Barça, que és el sisè. És per això que Hansi Flick, l'entrenador del Barça, ha alertat els seus jugadors i els ha demanat màxima concentració.
You have to be well connected.
Has d'estar ben connectat a la defensa, però també a l'atac. És important que estiguem ben connectats en la pressió, en la defensa de la pilota. I en aquest nivell, quan no ho fem, els equips saben aprofitar-ho.
Focus on that.
Tornant a Lamine Yamal, fins i tot és dubtós per jugar el cap de setmana en Lliga contra les Palmes. I aquest Barça-Brest, com sempre, el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. Dimecres jugarà el Madrid al camp del Liverpool, també hi haurà l'Sturm Graz Girona, però pel que fa al Madrid, baixa de Vinícius per unes 3 setmanes, té una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra, d'entrada demà ja fora d'aquest Liverpool-Madrid.
Molt bé, i el Barça de bàsquet, que ja li ha trobat substitut a Nico Laprovittola, que està lesionat de llarga durada.
Sí, les últimes setmanes el Barça ha pentinat al mercat i finalment s'ha decidit per fitxar el base brasiler Raulzinho Neto fins al final de la temporada. Neto és un base de 32 anys i ell mateix ha detallat què pot aportar a l'equip.
Un poco de esta experiencia, ¿no? No he jugado Euroliga todavía, pero he pasado por la NBA, he jugado con selección y creo que como jugador voy a dejar todo en la pista. Me gusta defender, me gusta jugar para el equipo.
Aquesta experiència a la qual es referia Neto mateix, doncs és de 8 temporades a l'NBA, que no és poca cosa, i també ha jugat a la CB abans, anteriorment, a la Lliga Nord-Americana, a les files del Guipúscoa i del Múrcia.
Doncs a veure com li anirà. En clau olímpica, avui hem pogut sentir les propostes d'un dels aspirants a la presidència del Comitè Olímpic Internacional de cara a les eleccions, que són d'aquí 3 mesos.
Sí, encara queda, però vaja, els aspirants ja es van fent sentir. Un d'ells, Sebastián Coe, que és l'exdoble campió olímpic dels 1.500 metres i actualment president de la Federació Internacional d'Atletisme, ha fet tota una declaració d'intencions del que seria el seu full de ruta.
Qualsevol que surti escollit tindrà al davant molts reptes. La preservació de l'esport femení és innegociable per mi. Si no el protegim, correm el risc de perdre'l. No estic preparat perquè això passi. I'm just not prepared for
that to happen. Els altres candidats a la cursa presidencial per encapçalar el COI i rellevar així Thomas Bach seran el català Joan Antoni Samaranch Salisachs, també el japonès Moronori Watanabe, que és el president de la Federació Internacional de Gimnàstica, a més de l'exnadadora de Zimbabue, Kristy Coventry, que és múltiple medallista olímpica.
Molt bé, David, doncs demà més notícies esportives. Gràcies.
Molt bé, fins demà. Adéu-siau.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
A Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, pel Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins al 2 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i audiologia universitària. Per joves d'un a 100 anys.
A Barcelona,
totes
i tots
decidim.
Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda aquest diumenge el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè a la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Hola, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2 quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Dos minuts i seran un quart de 12 de la nit d'aquest 25 de novembre. Aquest dia, per l'erradicació de les violències masclistes, hem sentit a diverses dones al llarg d'aquest informatiu, però volem parlar amb dues persones que les tracten i que també han viscut molt de prop moltes de les coses que hem explicat avui, que expliquem massa sovint també en els informatius, perquè malauradament continuen passant moltes coses. Són la Gemma Nicolàs, advocada penalista especialitzada en violència masclista i contra l'adolescència i la infància. Bona nit, Gemma.
Hola, molt bona nit.
I també tenim la Mònica Morlans, que és psicòloga de l'associació Carme Diaby i especialitzada en violències masclistes i supervivent. Bona nit, també.
Bona nit, Manel.
No sé si heu estat a la manifestació avui vosaltres o què.
Sí, hi hem estat, sí, sí. Jo no.
Tu no hi has pogut ser o no hi has estat?
He necessitat cuidar-me.
Està bé, bueno, això és molt important. Tu sí que hi has estat, com ho has vist? Hi havia gent, no? Com t'ho esperaves? No sé si hi havia homes.
Sí, sí, hi havia gent, hi havia homes, molta gent jove, com fa anys, que les manifestacions s'omplen de gent jove i amb batucades, amb festa, amb música, molta reivindicació, per suposat, però també un ambient festiu i agradable. És veritat que des de fa uns anys sembla que, bueno, ha baixat una miqueta l'assistència, o això a vegades, no?, anem comentant amb les companyes que anem a la mani de que no és tan multitudinària com havia estat quan, en el moment de la sentència de la manada i així, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, hem omplert Passeig de Gràcia.
La sensació, no sé si és que la gent té molt més incorporat el 8M que aquest 25N.
Sí, el 8M jo crec que aglutina moltes més persones, moltes més dones que no en la lluita contra les violències. Sí, sempre hi ha més gent al 8M.
Molt bé. M'agradaria que escoltéssiu ara una directora de cinema, que és Iciar Boyaín, que ha dirigit la pel·lícula Soy Nevenka, que parla del cas de la primera espanyola que va guanyar un cas d'abusos sexuals contra un polític, i li hem demanat a ella, a l'Iciar Boyaín, que participés d'alguna manera també en aquesta taula. Us la poso per comentar les seves paraules.
Hola, soy Iciar Boyaín, directora de Soy Nevenka. Es una película que enfocamos sobre todo narrando ese acoso y entrando con el espectador en esas cuatro paredes en las que se da el acoso y tratando de sentir con ella esa parálisis que a veces nos cuesta a los demás entender. Creo que la película también hacía un retrato de algo que creo que es muy común, que es la soledad y lo que les cuesta a las víctimas de acoso pues que las crean, que las escuchen, romper esa barrera de silencio. Y lo que creo que también ha ocurrido es que hace ahora mismo un efecto de espejo muy potente en el que vemos que hay cosas que siguen de manera parecida, pero hay otras que han cambiado mucho. Creo que aunque se sigue cuestionando a las víctimas, no creo que se lo tengamos ni mucho menos solucionado, sí que hay otras muchas voces de apoyo que antes no había. O sea, Nevenka Fernández no se encontró con un entorno que la apoyara, sino más bien al contrario, se encontró con un entorno muy hostil, también socialmente, también de los medios de comunicación, y yo creo que ahora hay una respuesta mucho más en consonancia con lo que debería ser, que es mucho más a favor de la víctima y con la víctima en el centro. Hay un silencio que se ha roto, con cuentas como la de Cristina Fallarás y que lleva mucho tiempo y que en los últimos meses han surgido, y creo que la conversación es otra. Y creo que las víctimas, con todo lo que cuesta, están más arropadas a día de hoy de lo que estuvo Nevenka. O sea que eso también es un efecto que a mí me produce la película, de reflexión. Muchas gracias por darme este pequeño espacio en este día de erradicación de la violencia y a ver si efectivamente tenemos que dejar de celebrarlo.
Crec que en poca estona ens ha dit moltes coses que valen la pena comentar. No sé si voleu començar directament.
A mi em surt el comentari de... Clar que s'estan trencant silencis, és obvi, ho estem veient, però no tots. No tots, i encara hi ha un camp obscur on no ens atrevim a posar el foco, no? Com per exemple el tema que em dedico jo a l'abús sexual infantil, on hi ha molt silenci. I no totes les dones i no tots els infants, per desgràcia, tenen el mateix context, el mateix capital, tant social com econòmic com cultural, no? Com per poder estar en un lloc on poder trencar aquest silenci. No totes les dones... No sé, l'accés a la tecnologia. Clar que la conta de ser Fallarás, de Cristina Fallarás, està fent una feina tremenda. I les dones que no tenen mòbil... Mm-hmm. Què?
Ara ho deies, una nena, per exemple, no té aquesta via. Mm-hmm. Sí, expliquem el teu cas. Tu vas ser una víctima que has aprofitat o has sabut integrar el que et va passar per ajudar ara altres persones, eh?
Correcte, sí. Va ser com una necessitat de creixement, d'autoconeixement. La carrera de psicologia ja diuen que l'estudien les persones que necessiten entendre's. I com a supervivent de violència sexual a l'infància vaig necessitar fer alguna cosa. De fet, des de l'associació Carme Diaby se'm va ajudar moltíssim. De fet, la Carme va ser la que em va ajudar a trencar el silenci i a dir, nena, sortim a parlar. Si tenim la força i les ganes, sortim a parlar del que ens ha passat, perquè d'això no se'n parla. Clar. I per mi això és terapèutic, sanador, transformador, reparador, i a vegades no, i a vegades sí, no? Tampoc és la panacea, però m'ajuda perquè em sento com amb actitud de servei, d'intentar transformar aquesta societat que està clar que té moltes coses que no funcionen, llavors.
Clar. En el cas aquest específic dels infants, que no tenen aquesta veu, perquè si diguéssim, mira, surt i denuncia o escriu... Clar, no saben ni com expressar o ni entendre el que els està passant. Suposo que els que fallem són els adults. Què hauríem de fer? Què ens cal? Ui, quina és l'assignatura pendent?
Des d'on vols que tiri enrere, a veure?
Tu mateixa.
Bueno,
aquí donem temps.
És un tema d'educació, claríssimament, no? Com està pensada l'educació per... cada cop més s'inclouen les emocions i un aspecte més holístic de la persona, no només les assignatures que has d'aprovar o suspendre, però encara no és una prioritat la persona com a global, com a holístic, no? Com tots els eixos de benestar, de malestar, d'opressió, de privilegi que pot tenir una persona, no es treballa des d'una perspectiva psicosocial en el món educatiu del benestar de la persona. Si tens malestar, ves al psicòleg, no? Una miqueta, porteu aquest nen al psicòleg que a algú li passa.
Clar. Vols dir que, per exemple, a les escoles hi hauria d'haver més eines per poder detectar casos, no?
Total, a les escoles hi hauria d'haver eines, hi hauria d'haver una assignatura on, aquí ens cuidem, no? Una assignatura que fos de cures en general de la persona, i a les cases, quan volem ser mares, pares i anem a serveis socials, també ens hauríem de poder oferir informació sobre quines problemàtiques, no? O sigui, més amb caràcter preventiu, que no hi ha d'actuar quan ja s'han comès els delictes, quan les violències ja han passat, no? I anem una miqueta tard. Ja, ah. Anem segles d'humanitat tard.
En el teu cas, Mònica, va ser la teva mare que ho va detectar.
La meva mare, que l'estimo moltíssim, mami, t'estimo, va...
Nosaltres també.
Va saber agafar una paraula i dir, ostres, per què la meva filla està dient aquesta paraula, no? I anem a estirar el fil. I va aconseguir que jo fes el que es diu una revelació, no? Explicar, ostres, mira, doncs m'ha passat això. He patit abús sexual. Òbviament, amb 4 anys i mig que vaig parlar, no dius que has patit abús sexual, dius qualsevol cosa, i som les adultes les que hem d'interpretar que això vol dir que alguna cosa no va bé, no? I hem de sospitar, i ens hem de posar alerta, sí, i això fa com molta pupa, no? Una persona adulta que ha de desconfiar d'un altre adult, sí, ho hem de fer, és una obligació que tenim totes les adultes, desconfiar d'altres adultes, i informar-nos, parlar amb psicòlogues, parlar amb educadores, professionals del tema, acompanyar-nos d'amigues, de família, de la veïna, de qui sigui, però de tot menys silenci, per favor, si us plau.
Clar. Gemma, deia l'Aifiar Boyain, una de les coses que m'hi he fixat, perquè crec que és un dels temes que més estem parlant també últimament, deia entendre la paràlisi de les dones. Tu que ets advocada, com ho vius això? Perquè a tu t'han d'arribar les denúncies, si no, no pots fer res, no?
Sí, clar, quan intervenim nosaltres és que hi ha hagut una denúncia i, per tant, les dones s'han animat, generalment elles, a denunciar. A vegades també s'actua d'ofici, des d'altres sectors, i les dones no volen continuar amb la denúncia endavant. Jo crec que és important respectar també inclús la paràlisi de les dones, vull dir, i respectar molt, des de l'àmbit des del que jo treballo, el dret a denunciar i el dret a no denunciar. Jo crec que el discurs ha d'estar ubicat en els drets que hem de tenir totes les dones, a viure una vida sense violències, a lluitar contra la violència, a posar-hi fi, a recuperar-nos de la violència, i l'enfoca d'estar en els drets. I d'un d'aquests drets ha de ser denunciar. Però l'objectiu en si no és arribar a una denúncia. L'objectiu és a viure sense violències, no? Aleshores, és respectable les dones que denuncien, evidentment se'ls ha de donar de recursos perquè el procediment no sigui victimitzador per elles, perquè, bueno, el procediment penal pot exercir violència institucional cap a les dones, és molt dur. Hi ha molts estereotips amb els que funcionen els operadors jurídics que són molt discriminatoris, hi ha resolucions judicials que, bueno, doncs que les dones no entenen i que poden fer molt mal, i els operadors jurídics són també inclús molt resistents a aplicar les noves normes, diríem, que podríem dir que són lleis feministes, no? Que en els últims anys s'han sancionat, no? I per tant hem d'acompanyar i poder garantir que les dones puguin transitar per aquest procés, que també té les seves garanties i que jo també defenso d'estat de dret, però que puguin transitar el millor possible, però també hem de poder acompanyar les dones que no volen denunciar. Denunciar no és l'única via.
De fet, l'altre dia ens deien aquí en aquest programa que només un 8% denuncien. Per tant, hi ha un 92% que no. Les que no denuncien, quines vies tenen?
Clar, el primer és poder identificar, no?, com a dones que estem patint violència. Jo crec que identifiquem molt més que abans, per això han augmentat les denúncies i van augmentant exponencialment cada any, i buscar formes de posar-hi fi, de guarir-nos i de curar-nos i de recuperar-nos, no? I en aquest sentit tenim tota una xarxa de serveis públics, la xarxa integral contra les violències masclistes, que ofereixen recursos de suport, d'orientació jurídica, d'assessorament, de teràpia, que realment salven vides. I per aquí, per aquesta, no? Aquesta seria com la primera orientació que podríem fer a les dones. Dins d'això s'han d'assessorar jurídicament per professionals especialitzats per valorar pros i contres de denúncia, perquè la denúncia ha de ser estratègica, que moltes vegades a les dones se'ns aixeca, no? Que denunciem per estratègia, no? I tant, les dones som, no?, subjectes, no?, pensants, i evidentment que decidim, no?, i les accions que aprenem segons si ens ha de servir per alguna cosa. Per tant, la denúncia per mi només té sentit si realment ens ha de servir per alguna cosa, ja sigui per sentir que estem fent justícia, no? O ja sigui perquè, bueno, volem protecció, per exemple, o d'altres finalitats que poden ser legítimes, però que les dones podem escollir estratègicament si denunciem o no.
Tu has arribat a dir-li a algú, jo en el teu cas no denunciaria o no?
Constantment. Sí. La decisió sempre és de la dona, però jo no...
En quins casos li diries no denunciïs i anem per una altra via o fem una altra cosa?
Quan tenim poques proves. Si les proves són escasses, si sabem que el camí serà molt pedregós, si coneixem la jutgessa on anirem a parlar, a parar o al jutge, i sabem les complicacions que pot tenir, si, sobretot, la possibilitat d'escapar de la violència està, per exemple, a través d'una separació. Denunciar, què ens aportarà a denunciar, no? Això no vol dir... no resignificar la teva pròpia història i denunciar-ho políticament o d'altres vies, eh? Parlem de la denúncia penal.
Clar, aquest és el... Moltes dones que ens escoltin poden tenir el sentiment després això quedarà impune, no? Tot això que m'ha passat, però evidentment has de saber on et fiques abans. Parleu, per exemple, molt, i crec que és un dels avenços que hem fet segurament darrerament, que cada vegada més parlem, com has utilitzat tu la paraula, de violències, no de violència. Entenc, per exemple, que si és un ciberassetjament és més fàcil de denunciar perquè tens el mòbil o el que t'hagin enviat, el que t'hagin fet, i en canvi, si és que m'ha tocat sense que jo volgués en una discoteca, pot ser la meva paraula contra la seva, no?
Mm-hmm. Sí, que al final hi ha tot un tema de prova, no? Sí que és veritat que també a nivell de la funció jurisdiccional s'ha anat millorant la interpretació també de la prova amb una certa perspectiva de gènere, i la declaració de la víctima, com es diu en termes penals, si compleix amb una sèrie de requisits pot ser prova de càrrec suficient per enervar la presumpció d'innocència. Això vol dir que... es pot aconseguir condemna només amb el relat de les dones, de la violència, si està apuntalat per altres elements perifèrics i d'altres proves, encara que no siguin essencials, perquè la majoria de les violències masclistes tenen lloc en l'intimitat o sense que hi hagi ulls, no?, testimonis que puguin veure-ho. Per tant, per intentar compensar també l'altre comentari, que potser era molt dissuasori respecte de la denúncia, sí que dedica... s'aconsegueixen condemnes amb el relat de violència només de la dona, sense que hi hagi testimonis directes, o amb altres proves perifèriques. Les gravacions de mòbil, com tu comentaves amb el ciberassetjament, les gravacions de mòbil, els whatsapps, els àudios, que ara constantment, no?, tenim aquesta maquineta tan a prop nostra, sí, i que ho gravem tot, i són prova i una prova molt útil per aconseguir condemnes.
Després ja, un cop tenim l'home condemnat, com es reinsereix a la societat i si tot això es fa prou bé. Tu, Mònica, crec que estàs fent un voluntariat amb homes agressors.
Bueno, sí, estic una miqueta en aquest món, entrant poquet a poquet, a fer com una volta al fet de jo haver estat supervivent de violències sexuals. A veure, clar, carreguem molta culpa, no? Carreguem molta culpa quan hem viscut una situació, perquè tant el procés judicial com la societat en general pot dir, si no hi ha proves, és que potser no ha passat, però si has tingut una situació desagradable amb algun home, és que potser tu algú has fet per posar-te en aquesta situació. Aquesta és la roda, no?, que fem. Mm-hmm. I llavors, clar, jo, lògicament, com a noia curiosa, vaig dir, vale, vaig a fer la roda, vaig anar a veure on estan aquests homes que han fet aquestes coses, que inclús poden arribar a culpabilitzar a les dones, al sistema, no? I, de fet, amb la culpa jo no em moc, no se'm mou res, però amb la responsabilitat sí. Crec que parlar amb aquests homes que han agredit és parlar de responsabilitat i és parlar de reparació, no? I tots entenem que si fem un dany, trenco aquest got, doncs t'hauria de preguntar a Manel, escolta, te'n porto un altre? I tu diràs, no, Mònica, no cal, en tinc molts, no? A mi, si algú em trenca el que és la meva intimitat i el dret al meu propi cos, no? Molt probablement jo no em vulgui saber res d'aquesta persona. Potser la reparació no està en parlar directament amb la persona a la que tu has fet aquest mal, però sí que està en la societat en la que tu vius i en el paper que tu representes, com a com vols tornar tu a la societat. Tu, com a home, vols tornar a aquesta societat tornant a ser un perill que pot tornar a fer mal? O vols tornar havent reflexionat algunes coses i assegurant-te de que tens les eines i les capacitats de no tornar a fer mal a ningú, no? Clar. I jo, per això, és per el que m'agrada que hi hagin aquests voluntariats, aquests programes, tots aquests processos a fer amb els homes que agredeixen, perquè a mi m'agradaria pensar que a poc estem preparant un caldo de cultiu social perquè aquests homes sí que entenguin que tenen una responsabilitat i que tenen una agència, alguna cosa a fer, no? Alguna cosa a canviar, alguna cosa a dir, i, per exemple, podrien dedicar-se a fer 100 tallers sense dormir ni... No, perdó. 100 tallers seguits a escoles i instituts explicant el que han fet, que no volen repetir i quines són les eines per prevenir-ho i no tornar-ho a fer. Clar. Doncs potser jo perdonaria algun agressor, perdonaria simbòlicament, o em sentiria reparada per aquest granet de sorra que estan aportant a la societat, a l'educació de futurs homes que esperem que no agredeixin, no? O sigui, crec que va una miqueta de quina responsabilitat social adquirim totes, i crec que això de les violències masclistes va una miqueta d'això, va de totes, va de parlar-ne totes.
Tu quan parles amb ells o quan els escoltes detectes canvi en alguns d'ells, com a mínim?
M'estàs fent una pregunta molt compromesa. Què és el canvi, no, Manel?
No adonar-se'n que allò que he fet està molt mal fet i que no ho tornaré a fer i que vull canviar i que he canviat. Clar, això no sé.
Clar, digue-li
això... Una cosa
això,
és dir-ho i l'altra és que sigui real.
Digue-li això a un home que s'està 5 hores al bar amb 5 amics més que li donen reforç positiu a la seva manera de pensar, a una família on s'ha criat, on hi havia el masclisme més profund a cada segon de la seva convivència, un home que mai s'ha plantejat quina és la seva relació amb les dones i què els hi aporta o com les cuida, no? Clar, tu potser sí que et pots plantejar aquestes coses, Manel, però no tots els homes poden arribar a aquestes idees, no? Llavors, és un pensament molt bàsic i molt centrat en altres coses, no centrat en com em relaciono jo amb els altres, no? I s'ha de fer molt treball, s'ha de fer molt treball.
Clar, de fet, per exemple, avui hem explicat el cas d'Oriola, és una noia de 15 anys ahir assassinada pel seu ex nòvio de 17. Aquests són els casos que ens impacten normalment com a societat, però el masclisme està molt, molt estès i, de fet, la campanya de la Generalitat d'aquest any pel 25N anava centrada en els micromasclismes.
Mireu el Liu del Ferran, està demanant que me la faci jo també.
Però què fots, tio?
El silenci és violència. La violència masclista és molt més que l'agressió física. No apartis la mirada.
Nosaltres hem sortit avui al carrer a parlar amb homes. I ens han dit això.
Bueno, jo crec que micromasclismes en vivim a diari i la cosa és no donar-los l'esquena, perquè si no estem passant com de micromasclisme en micromasclisme en fem un de molt gros i jo crec que aquí està el problema.
Bueno, sí, a la societat que tenim és una mica obvi que queden residus d'això, que cada cop va una mica menys, però encara s'ha de fer molt, molt de treball.
Potser la primera cosa que em ve al cap és això que s'anomena mansplaining, que en un grup de companys o d'amics, potser si s'està debatent o s'està parlant, són els nois qui acostumen a prendre més la veu i potser no donen suficient lloc o espai perquè parlin també les companyes.
Crec que, com tot, o gran part de les coses que ens condicionen com a homes venen donades també per la tradició, no? I per part també de la societat en la que vivim, que vulguis o no, té matisos molt patriarcals.
Per exemple, la relació que tenia ma mare amb la seva família, sobretot amb son germà i son pare, que bueno, la tenien bastant oprimida en temes d'opinió a casa, presa de decisions, etc.
Fa uns dies anava amb un grup d'amics, no? El típic comentari masclista, en aquest cas era un... Ostres, va, no siguis tan maricón, no? Que entens que pot ser divertit en aquell moment, no pots entendre que aquella persona per ell pugui ser divertit, però si ens fixem en el context, el que estem fent és connotar el terme maricón o ser homosexual, i li estem atribuint un sentit negatiu.
A día de hoy, que somos adultos, casi adultos, es distinto, pero durante la adolescencia o cuando nos hemos relacionado hombres y mujeres, se ha diferenciado o se ha creado una línea entre lo que es un chico y una chica.
A veure, inconscientment sí que hi ha vegades que ho fas simplement per la teva educació que has tingut durant la teva infància. Llavors, des de petits ens eduquen que estan les nenes i els nois i que els nois són els nois i que les nenes són les nenes. Llavors, sense voler i sense saber què és un micromachisme o què és el machisme, involuntàriament sí que es podria fer. I jo crec que sí que he fet.
Yo creo que es más guiado hacia las mujeres esos micromachismos y tal, porque los hombres lo podemos captar como bromas o ironías.
Però sí, és veritat que és com més complex això dels micromasclismes, perquè està més arrelat a la societat del que ens pensem. Hauríem de posar com una barrera entre el que es considera una broma i un micromasclisme.
D'entrada, no sé si és perquè els que es posen davant del micròfon estan més conscienciats, però ens ho esperàvem pitjor, nosaltres, a l'equip. Vull dir que encara, no? Encara.
Sí, sí, està molt bé escoltar aquestes cosetes, veus de nois encara joves, no?, fent les seves aportacions respecte a micromasclismes. Bueno, però bé.
Us agrada que la Generalitat hagi enfocat per aquí la campanya?
Sí, sí, sí. Jo crec que, bueno, moltes vegades, no?, estem sempre pensant en, no?, en les dones i sembla que nosaltres tenim la responsabilitat d'acabar amb la violència, no? Moltes vegades les campanyes ens diuen denuncia, 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 com si, fos la sortida, que ja hem vist que no necessàriament, i dos, col·locant en nosaltres la responsabilitat, no? O, bueno, aquesta senyora va ser assassinada perquè no havia denunciat, no? Ostres, està molt bé també canviar el focus. Al final, ells són els agressors, no?, respecte a les violències masclistes. Per tant, està bé que també se'ns miri amb ells. Sí. I ells són còmplices i bueno, hi ha autors.
Molt d'acord.
Sí, Mònica.
Molt d'acord que s'enfoqui cap als agressors, les campanyes i l'educació i la prevenció. Jo sempre dic que tant de bo les supervivents necessitem 4 o 5 sessions de teràpia i els homes agressors si estiguin 3 anys, no?, de començar a repartir el pes de la responsabilitat a qui els hi toca. M'agrada que la campanya de la Generalitat se sentin agressors? Sí. M'agrada que parli de micromasclismes? Meh. Crec que tenim coses de l'iceberg, de les violències més fumudes i que malmeten més les vides, no? I de les quals crec que els homes han d'agafar més responsabilitat que no pas dels micromasclismes. I escoltava un noi que deia que els micromasclismes són de nois cap a noies. I jo em reia, perquè jo he treballat a joventut, a Cardedeu, amb joves, que m'adonava que entre els nens, nois, es fan tantes pollites de ridiculitzar-se entre ells per temes supermasclistes i superhomòfobs, no? Que és com un noi que és sensible, que plora i que li ve de gust ballar, la de bullying homofòbic que pateix, pobret meu. O sigui, és molt heavy, no? Entre ells, jo crec que els micromasclismes, sobretot en ambient educatiu, a vegades molt com entre iguals, no? Aquesta necessitat d'anar deixant clar quin és el rol de gènere que mola, com ha de ser un home, no? Mm-hmm. I tot el que ha sortit d'aquí, pumba, brometes. I això són micromasclismes molt heavy que es fan entre ells.
Mm-hmm. Doncs de tot això en volíem parlar, ens han quedat moltes coses també, dels micro i dels macromasclismes, mm-hmm. I nosaltres la responsabilitat també d'aprendre a explicar-ho millor cada vegada, que també hem de fer el nostre recorregut. Gemma Nicolàs i Mònica Morlans, moltíssimes gràcies per ser avui aquí al Catalunya Nit.
Gràcies. A vosaltres. Bona nit. Gràcies.
Les notícies pensades amb Manel Elias. Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
3 de juliol de 1978.
I el número de la sort, el
7.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li llavors passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai,
la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda de Carot.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Una de les pel·lícules del moment a les nostres cartelleres és Marco, de la que n'hem parlat aquí fins i tot amb l'actor protagonista, l'Eduard Fernández, i que, com sabeu, relata la història d'un impostor, d'Enric Marco, que durant 30 anys es va fer passar per un supervivent del camp de concentració nazi de Flossenburg i que va arribar a ser president de l'associació Amical Mauthausen. Tot això ho explico avui, que és dilluns, i que ens toca secció amb la Marta Bosch. Bona nit, Marta.
Bona nit, Manel.
Perquè d'impostors n'hi ha una mica a tot arreu i fins i tot n'hem trobat un d'important al món del futbol, eh?
Sí, sí, en aquest cas hem pogut comprovar que el món del futbol tampoc se'n lliura d'això dels impostors, dels mentiders. Queda't amb aquest nom, eh? Carlos Enrique Raposo, més conegut amb el sobrenom del Kaiser per la seva suposada semblança física amb Franz Beckenbauer.
O Kaiser é uma das figuras mais emblemáticas do futebol mundial. Ele era único só. A bola.
Raposo era un davanter brasiler que va estar actiu la dècada dels 80 i 90 i va aconseguir ser futbolista professional durant 16 anys. Va formar part d'alguns dels equips més importants del Brasil, com per exemple el Botafogo, el Flamengo, el Fluminense, el Vasco da Gama o el Palmeiras, i també va arribar a jugar a l'estranger en equips de la talla de l'Ajaccio francès, l'Amèrica de Mèxic o el Paso dels Estats Units. Va arribar a ser una llegenda del futbol brasiler i tot això, atenció, ho va aconseguir sense haver jugat a futbol, sense tenir cap habilitat amb la pilota. Segons la FIFA, ara ho entendràs tot, eh? Segons la FIFA, va passar per 11 equips al llarg d'aquests 16 anys. Llavors, qualsevol jugador amb aquest bagatge hagués jugat a l'entorn de 600 partits. Ell només va entrar 14 cops al terreny de joc i va jugar escassos minuts, o sigui que va ser un autèntic frau, un autèntic impostor del futbol.
Ostres, clar, pel que dius, no és un frau allò d'un contracte i m'enxampen, sinó que ho va mantenir durant 16 anys. Com ho va aconseguir, això?
A veure, en aquest cas havia de comptar amb la connivència dels que l'envoltaven, ja fossin jugadors, periodistes, metges, tot el seu entorn més o menys sabia de què anava la cosa, el seu entorn més directe. A més, ell tenia molt carisma, era una persona que queia molt bé a tothom i ell tenia clar que volia ser futbolista, perquè volia viure la vida de futbolista, no volia jugar a futbol, no li agradava. Ell volia viure el luxe que viuen els jugadors de futbol, tenir els diners, les dones, l'èxit amb les dones, això ho va arrossegar durant molt de temps, i perquè no l'enxampessin, ell intentava passar-se el mínim de temps possible en cada equip, per això va aconseguir aguantar 16 anys com a jugador professional. Ell s'estava entre 3 i 6 mesos de mitjana en cada equip i així evitava aixecar sospites. I a més, Manel, en aquella època també hem de dir que no hi havia xarxes socials i això també hi ajudava bastant.
Clar, de tota manera, per aconseguir el primer contracte, en què es van basar aquell primer equip?
A veure, és el que dèiem, no? aquest personatge, Carlos Enrique Raposo, tenia molt carisma i quan era jove freqüentava les discoteques on hi anaven els futbolistes. I una nit va conèixer allà el jugador del Botafogo, Mauricio de Oliveira Anastasio, i entre copa i copa, allò que passa, es van fer amics. I li va proposar, doncs, escolta, per què no em fas de representant? I l'Anastasio s'ho va prendre com allò, com un repte, i va dir, doncs vinga, va. Li va buscar un sobrenom, aquest del Kaiser, per la seva semblança física amb Beckenbauer. A més, li va fer un currículum on deia que havia jugat a l'Avellaneda perquè hi havia una fotografia de l'any 84 en què apareixia un jugador que s'assemblava a Raposo i va dir, mira, et colarem com si haguessis jugat a l'Avellaneda. I llavors, ell, com que jugava al Botafogo, Anastasio, va parlar amb els directius i bé, els hi va vendre el jugador i Raposo hi va arribar doncs, com a davanter estrella. Aquest va ser, diguéssim, la seva manera d'entrar en el món del futbol professional.
Clar, i a l'hora d'entrenar o de jugar, per això, com s'ho feia si no tenia el nivell?
Doncs mira, sempre feia servir més o menys el mateix modus operandi. Fingia una lesió en la primera sessió d'entrenament, com que aquella època no hi havia ressonàncies magnètiques, doncs mira, ell anava dient que li feia mal, veia passar la temporada des de la infermeria, i 6 mesos després, o un any després, canviava de club, això sí, havent cobrat tot el que li pertocava per contracte, i així doncs començava l'estafa de nou. El contractaven, es lesionava i cobrava, i això va allargar doncs, 16 anys.
Clar, de totes maneres, aquí hi havia d'haver una estratègia ben pensada o truculenta, perquè ja el segon o tercer club que et fitxa deu voler veure què has fet abans, no?
Sí, no, se'n sumen una mica que aquest jugador sempre està lesionat. Doncs no, ell, com que ja t'ho deia abans, no? També que tenia la connivència i el suport de la gent que l'envoltava i en aquest cas va aconseguir contractes molt importants gràcies a futbolistes que van ser amics seus com Renato Gaúcho, Romario o Ricardo Rocha. Ell utilitzava tot tipus de trampes i suborns també a futbolistes perquè li dediquessin reportatges. I a més, mira com se les empescava, que regalava samarretes oficials seves a grups de joves perquè corregeixin el seu nom durant els entrenaments o durant els partits. I a més, per acabar doncs, de donar-li més la volta tot plegat, filtrava ofertes de clubs estrangers de gran rellevància, totes elles falses, evidentment. Fins i tot, un dia va arribar a simular una trucada falsa amb Josep Lluís Núñez i molts dels seus companys d'equip se'n recorden, no?, de que ell va respondre just després de l'entrenament. Senyor Núñez, ara no, el puc trucar en una hora, no el puc atendre, tot just acabo de sortir de l'entrenament. Aquesta és una de les converses que havia fingit. Una vegada fins i tot van estar a punt d'enxampar-lo perquè va fingir que el trucaven d'un equip anglès i ell fingia la conversa en anglès, fins que hi va haver-hi un metge de l'equip que havia jugat a la Premier, amb un equip de la Premier, i que, clar, va veure que allò que estava parlant aquell home no tenia res a veure amb l'anglès ni res. I de seguida ell, de seguida que el van enxampar, doncs va canviar un altre cop d'equip.
Clar, i al final com es va saber tot plegat? O quin és el moment que es destapa tota aquesta història? Que, com...
Doncs no es destapa fins que bé, això se sabia, no?, en l'entorn, però no es destapa fins que ell no es retira. Van estar a punt d'enxampar-lo, eh? Era un mentider professional molt hàbil i tenia la capacitat de reaccionar. El metge de l'equip va estar a punt d'enganxar-lo. Llavors, una altra vegada, ell doncs, estava jugant amb un equip que es deia Bagú, que era del Brasil, i el president volia que debutés tant sí com no. I, clar, ell es va veure allò entre l'espasa i la paret. Què faig ara? Perquè el president insistia en que el volia veure jugar. I quan estava a punt de saltar del terreny de joc, molt hàbil, Raposo, què va fer? Doncs es va enganxar amb uns aficionats rivals, va començar a insultar-se i va acabar expulsat. I per evitar la represàlia, quan el seu president, evidentment, el van a trobar i dir, però tio, però què has fet? Ell va dir, Déu em va donar dos pares, un de biològic i un altre. Així que jo mai podré permetre que els aficionats rivals diguin que el meu pare és un lladre, que fa coses dolentes, i això és el que van dir de vostè. Bé, el president va estar tan content de que l'hagués defensat suposadament davant d'aquests aficionats que el va abraçar i li va renovar automàticament el contracte. O sigui, tu imagina't la manera que tenia de sortir-se'n de les situacions. I als anys 90, quan va fitxar per la Jatxo francès, i va arribar, a més, com a gran estrella. És que ningú el veia jugar, però ell arribava als equips com a gran estrella. Fan la presentació del Kaiser amb tot l'estadi ple de gent, i bé, ja saps què passa, no?, quan presenten un jugador que ha de fer tocs de pilota, però és que ell no en tenia ni idea de fer tocs de pilota. Llavors, què va fer? Doncs va agafar les pilotes i les va començar a llançar cap als aficionats perquè se les enduguessin a casa.
Clar, més contents.
Ells ben contents, perquè els havia tirat les pilotes, s'enduien un record a casa i havien pogut assistir a la presentació del Kaiser. Al final, Raposo va decidir retirar-se als 38 anys i actualment dirigeix un gimnàs i treballa com a entrenador personal, o és, com a mínim, el que ell explica.
Ostres, 38 anys, o sigui que, a més, va tenir una carrera llarga.
Carrera llarga, per ser un davanter, a més, perquè davanters d'aquella època jugant als 38 anys se'n troben ben pocs, eh?
Clar, avui sembla increïble que això li funcionés, però Déu-n'hi-do quina història. No sé si va aspirar mai a una pilota d'or, però l'Òscar sí que li haguessin pogut donar, eh?
Segurament l'hagués guanyat.
Sí, tant. Moltíssimes gràcies, Marta. Fins d'aquí
dues setmanes. Gràcies a vosaltres.
Un petó.
Un petó.
Doncs aquest dilluns, aquest 25ena, se'ns està acabant. Li queden 13 minuts i els acabarem molt bé, ja ho veureu. Mariona Ribas, bona nit.
Bona nit, Manel.
De moment dic només actriu Mariona Ribas.
Sí.
Primera pregunta que t'he de fer. Has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
He après moltíssim. M'ha agradat molt escoltar la Mònica i la Gemma, com sí, parlant en primera persona, sobretot la Mònica com ha parlat, no?, d'aquest voluntariat que fa. Crec que és un nivell superior, no?, sí, que crec que és increïble que pugui fer això. He après molt del que ella explicava, de com ho explicava, i m'ha agradat molt conèixer també la Carme Diaby, que estava aquí.
Sí.
I m'ha agradat molt escoltar-les, i ha sigut molt, molt interessant.
Que bé. Doncs ara t'escoltarem a tu, deia actriu. Podríem anar molt enrere, però de moment diem com si fos ahir, que això està anant com un tro, no? Que, sempre que miro, sí, els més vistos de TV3, sí, està allà.
Com si fos ahir, està a un nivell altíssim. És un plaer per mi tornar a la sobretaula de TV3, que va ser el meu punt de partida com a, sí, actriu professional, i bé, interpretant un personatge com la Isabel, una dona víctima de violència masclista, no?, justament avui, el 25ena, i bé, que crec que, bueno, mostra una realitat que ens costa de veure, que ens costa d'acceptar, però que existeix. Les xifres són astronòmiques. La veritat és que he acabat una mica millor el programa, he arribat fins aquí millor de quan hem començat, perquè,
sí,
realment
és dolorós. Sí,
és, sí, molt dolorós. Com a dona feminista, em fa mal l'ànima quan l'escolto i sé aquesta realitat, no?, que a més vivim de prop totes, però bé, seguim treballant. Però per mi donar veu, imatge, no? Interpretar un personatge així, per mi és un honor i m'agrada poder, si això contribueix a alguna cosa en la societat.
Segur que sí. Dèiem, molt indicat pel 25è, aquest paper teu, el com si fos ahir, però és que a més estàs començant a fer també una altra funció, diríem, que també és molt indicada per tot això que estem parlant avui i denunciant avui, que és aquesta funció nova, diria jo, de coordinadora de... Com ho diríem, això?
Coordinadora d'intimitat.
D'intimitat.
Sí.
En què consisteix aquesta feina?
Jo estic ara acabant... És una figura en construcció, no? Uh-huh. I, per tant, doncs s'està construint, s'estan establint, no?, les funcions, delimitant clarament. És una funció que és com un especialista, no?, en uns rodatges, no? Tenim un especialista d'armes, tenim un especialista d'espases, no?, en cas que es necessiti, tenim coach d'idiomes, no?, i a ningú se li passaria pel cap fer una escena on hi hagi violència física sense un especialista, perquè algú podria prendre mal, no? Llavors, la coordinació d'intimitat treballa, és un especialista d'escenes íntimes per vetllar pel benestar i pel consentiment dels intèrprets, no? Llavors, jo vaig fer una primera part quan tot això estava començant a emergir aquí i ara desitjant poder acabar la formació completa perquè em falta una part, clarament, no? Però sí, és una figura molt interessant. A mi m'hagués agradat molt gaudir-la, no?, i poder-la tenir. Crec que tots els intèrprets... No vull posar gènere, és a dir, jo com a actriu sí, m'hi he trobat, tinc moltes companyes actrius que ens han trobat en situacions així, potser els homes també, està bé que també puguin... Jo sé que és una figura molt ben rebuda també pels intèrprets masculins, el qual a mi em satisfà, no?, i em dona un bon senyal també d'on estan, no?, els meus companys homes en aquesta professió. I m'hagués agradat, jo he viscut situacions en les que he sentit que el meu no era ben rebut, i fins i tot no era acceptat, no, directament no era acceptat, o que podia tenir conseqüències, no? Llavors, tenir una figura que vetlla perquè puguem anar a interpretar, a rodar aquestes escenes amb més seguretat, amb menys vulnerabilitats, amb saber què vaig a rodar, no? Perquè, clar
és que aquí...
s'assaja, es treballa, es pregunta, on el consentiment té un pes.
Clar, el consentiment és la clau, perquè aquí intento posar-me en la pell d'un actor o una actriu, i aquí hi ha moltes coses. Primera, la por fins on voldrà anar el director i que em digui que si no és que no sé... que no estic donant-li a la pel·lícula el que la pel·lícula requereix, no?
Exacte.
Això és una. I després és que un cop diuen rodant, que l'actor comenci a fer-me coses que jo no estaven previstes o que no sé què faig aquí al mig de l'escena, no? La paro. Exacte. Si l'escena és bona. Suposo que tot això us hi trobeu.
Sí, bé, és reduir les vulnerabilitats i els espais de vulnerabilitat i que hi hagi una persona que vetlli per mi, perquè jo estic en un moment d'extrema vulnerabilitat física i emocional i psicològica en un rodatge, no? Llavors, on es poden donar situacions d'abús de poder, no?, per part dels meus companys, per part d'un director, per part d'un equip, no? Llavors, és vetllar per minimitzar al màxim, no?, i que jo pugui anar... sempre que hi ha escenes complicades, perquè aquí també podem entrar en un debat de què passa amb les escenes que no són d'intimitat però que t'exposes emocionalment, no? Que això ja obrim un meló que potser hi ha un altre dia, Manel.
Sí, de moment però, coordinem intimitat.
De moment coordinem això, que prou feina en tenim. Sí. No? Llavors, sempre hi ha nervi. Jo, per exemple, si tinc una escena que he de plorar o que he d'exposar certes emocions que potser dic, bueno, a veure, demà com estic o quan... Si a més m'exposo físicament, no? Els actors no són màquines i també tenim pudor, també tenim vergonya, també tenim inseguretats, no? I intentem acompanyar i minimitzar, sobretot, les vulnerabilitats.
Aleshores, si ens posem en un cas pràctic, tu què faries? Primer parlar amb l'actriu, l'actor, i després amb el director, dir, mira, ells volen arribar fins aquí, o què necessitem?
Fins on jo sé, és a dir, que em falta aquesta part, no?, que potser és més el sentit i el concepte i el treball en el consentiment i en l'objectiu d'aquesta figura, el tinc. O sigui, aquesta part del curs l'he fet, no? Però em falta, a vegades, aquesta... Com ho posem a la pràctica? Clar. Però si m'equivoco... que algú em corregeixi,
fet,
algú que en sap vivament.
És una figura emergent, no?
Exacte, és una figura emergent. Encara... Estem en construcció, però sí que hi ha persones que ho tenen molt clar i jo espero, doncs, poder acabar aquesta formació en breu, no? Però seria saber de quina, llegir a quina escena, aquí fa falta una coordinació d'intimitat, sí o no, s'exposa els criteris que fan que nosaltres siguem necessàries en allà, no? I llavors, llegir, interpretar, parlar amb el director, què volem, què no, parlar amb els intèrprets, parlar de límits, parlar de consentiment, assajar aquesta escena i procurar que el que s'ha assajat s'ha pactat amb consentiment i tothom queda satisfet, no? Llavors, si això s'ha de gravar d'una altra manera i un intèrpret té una limitació, un límit, doncs intentar buscar una alternativa, és a dir, trobar la manera d'explicar aquella escena, no?, que el director vol així, la directora ha vist així, ha pensat així, quin és l'objectiu d'aquesta escena, amb les màximes garanties per tothom. No? On els intèrprets es sentin còmodes, no sentin que han de fer res que no vulguin o que no se sentin còmodes, i on s'aconsegueixi l'objectiu dramàtic, no?, del sentit d'explicar aquesta història, aquesta escena, aquest moment íntim entre aquestes persones.
Em deies que ho preparaves una part d'això des dels Estats Units i que no era ben bé la sexpolis, o sigui, que no era ben bé la policia del sexe. No,
això és una mica el que deien, no?, des de quan preparava aquesta primera part que vaig fer online a Estats Units, quan aquí encara no hi havia la possibilitat d'estudiar res de tot això, i ells deien, no som la sexpolis, no? Perquè potser a vegades és vist des de... Ja venen els vigilants del sexe, clar. No? És com, no és ben bé això. Crec que també és una figura que s'ha d'entendre també i ha de trobar el seu lloc en l'espai del rodatge, no? I que tothom ha de saber una miqueta i ha de respectar la funció que fem perquè té un sentit, no? I crec que és
arribarà
important.
Un dia, suposo, no gaire lluny, que no hi haurà escenes íntimes sense aquesta figura.
Esperem que això sigui així.
I un altre meló, que no sé si podrem tocar gaire i que no sé si toca o no, però és el tema càsting. Una cosa és quan s'està ja rodant, suposo que en els càstings l'actor i l'actriu són especialment vulnerables també, perquè a més t'hi va la feina.
És un espai de màxima vulnerabilitat, clar. Sí. Des d'on jo vaig estudiar això, es parlava també de ja minimitzar aquestes situacions d'abús de poder en el procés de càsting, no? Quan tu vas a fer un càsting, tu ja has de saber si aquell paper requereix nuesa, no nuesa, escenes de sexe... Ja tenia un petit dibuix perquè després no t'ho trobis, no? És, bueno, no, ara t'hem donat aquest paper, el paper és teu, buah, el que costa, no? També aconseguir un paper, vinga, he passat un procés de càsting de tropecientes persones, no? Vale, i pum, ja et trobes de cop amb un guió en el que hi ha escenes en què tu pues, potser tens alguna limitació o tal, i no hi ha aquesta figura, no? Llavors, és com, buf. És una professió moltes vegades que el dir que no... Clar. Potser té conseqüències, tenim por de potser no tornar a treballar, el que sigui, no? No conec altres professions, que potser també existeix, per desgràcia, però sí conec aquesta perquè
aquesta
és la meva,
passa,
no? Llavors sí. És com... I sempre hem viscut una mica amb el que el no potser no era una opció i volem posar sobre la taula que el sí i el no són respostes igualment acceptades i respectades, sobretot.
Doncs no saps com de contents estem tot l'equip del Catalunya Nit que hagis passat per aquí.
Jo també, Dani, moltes gràcies.
Que et vagi molt bé en el terreny de l'actuació, també que acabem de rematar la psicologia, que li queda molt poquet.
Sí, em queda el TFG, no hi ha manera.
I prou, no. I acabem aquesta formació i a coordinar totes les escenes perquè tothom pugui treballar amb la màxima tranquil·litat possible. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Manel, un plaer.
I si et sembla, ens quedem a escoltar l'última cançó del dia.
Em sembla perfecte.
I la finestra en flors.
Per molts motius, aquesta setmana acabarem amb Estopa cantant Serrat, perquè aquest tema forma part del disc de la Marató, perquè Estopa estan tenint un any grandiós, coincidint amb els 25 anys de carrera. Han omplert l'Estadi Olímpic, des d'ahir tenen una estàtua a Cornellà i són des de fa una estona els catalans de l'any. El guardó que entrega el periòdico Joan Manuel Serrat ha rebut el Princesa d'Astúries fa just un mes i tots dos, Estopa i Serrat, seran aquest divendres al Palau Sant Jordi, quan farà un mes del cop de la Dan al País Valencià en el concert solidari. Per això, aquesta setmana marxarem a peu. Això sí, l'última paraula la seguirem cedint a algú que hagi tingut un gran dia. Fins demà a les 10.
Hola, bona nit. Soc en Carlos Gallardo i avui és un gran dia perquè hem fet un assaig general de l'espectacle Cera, 500 hores de vol, i ha sigut un passe preciós. És un espectacle que estrenarem el dia 27 de novembre a la Fundació Brossa i serem allà fins a l'1 de desembre. 5 dies només. És un espectacle que parla sobre les petites morts quotidianes i està fet amb cera d'abella. Aquesta és la gran particularitat. És un espectacle de teatre d'objectes, és un de poesia visual, és un espectacle on la imatge té un pes vital i estem molt orgulloses i molt contentes. O sigui que us convidem a venir la propera setmana a la Fundació Brossa. Moltes gràcies.
Les zones s'han d'esborrar les petjades que deixen el teu port. Me'n vaig a peu, el camí fa pujada.